Esteu escoltant El que faltava refregit.
Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que cantaré és adagi de carrer. Ja me'l deien el bressol. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol.
Pues mira, yo ahora mismo estoy en un piso compartido, somos dos personas y es un piso interior muy pequeño para dos personas, no llega a los 40 metros cuadrados. Y claro, yo este año con una renovación del contrato decidí que igual pues me podía ir a vivir sola. Lo que me estoy encontrando son habitaciones y pisos mucho peores, por el mismo precio incluso más. Un estudio para mí sola ronda los 700, 750 y no tiene ventanas al exterior, no tiene espacio para poder teletrabajar desde ahí, no tiene unas condiciones dignas. Y además, no solo eso, es que me piden una entrada, que o sea, no tiene sentido, te piden 4 meses de entrada, que por mucha solvencia económica que tú tengas, eso...
Perdón, ¿dónde es esto?
Esto es en Madrid.
Ah, ¿Madrid?
Yo acabo de vivir la misma situación que tú, sabes, la he estado buscando.
Por ejemplo, ¿y vivir a 30 o 40 kilómetros de Madrid? ¿Cómo está esto?
Pero yo tengo un trabajo al que ir.
Ya, pero no. Es que resulta que en Madrid... No. Quiere vivir mucha gente
no.
Y por lo tanto los precios suben.
Pero ya querrá vivir cerca de su trabajo.
Pero que nos tienen que expulsar a la gente joven.
Yo quiero tener 30 años y tener melena.
No, es que cuando tú tenías 30 años, la situación de Sabela y mía no era la misma.
Perdón.
Es que tú con 30 años te podrías alquilar un piso.
A ver, tú lo que no puedes aspirar...
O hablamos de las viviendas de protección oficial.
Es que Madrid sea un magnífico lugar para trabajar, que tenga muchísimas...
A ver, Bernardo.
Bernardo. No puedes aspirarlo a todo.
Bernardo.
Pero es una cuestión de oferta y demanda.
Pero es que ella. ¿Cuánto cobras tú? Si no es mucho preguntar, Sabela.
Es un derecho constitucional, Bernardo.
Alrededor de 1.700. Y ahora se te está yendo en una habitación que dice interior.
Es casi la mitad de mi sueldo, una habitación para mí.
Eso, ya sea en Madrid o ya sea donde sea, no tiene ningún sentido.
Perdona, oye, y el amo, en Móstoles se vive muy bien.
Oye,
¿Y cómo viene de Móstoles al centro de Madrid a trabajar?
Y hay muchos sitios en que
se vive muy bien. Pero ha salido el liberal.
Es lo que
no. Oye, perdona. Perdona. Lo que no podemos hacer es que el hijo o la hija viva al lado de la mamá. Lo que no podemos hacer es que el hijo o la hija viva al lado de la mamá.
Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Bé. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Des de Vilafranca del Penedès, que es viu molt bé, francament. No sé per què voleu viure a Barcelona, si es viu molt bé aquí. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal? I Pep Vergés, que a Vilafranca del Penedès viu molt bé. No sé si otro gallo cantaria si tingués la feina a Barcelona, però va, perquè aleshores anar fins a Barcelona seria tot un plaer.
Home, jo estic visquent aquí perquè tenia la feina aquí.
Exacte.
I cada dia anava i venia de Barcelona.
Exacte.
I això, amb una edat de 20 i pico anys, doncs mira, no passa res, estàs fora i tens ganes.
Sí, sí.
Ara jo, i amb les... amb els accidents que hi ha i els retards en amb els trens i tot, seria impossible.
Maco.
I llavors visc a Vilafranca, que m'agrada força.
És un capritxo que la gent vulgui viure a la mateixa ciutat que treballa, home.
No, però a més, escolta...
Viure al costat de la mama.
La llibertat és que tu puguis anar a viure on vulguis. A veure si el senyor Bernardo és aquest, que és horrible, és un senyor que jo crec que és...
Va. Bueno, sí, deixa't, no, estalvia tu. Sí, jo
crec
que retrata per si sol, bueno, per tant, la gent que el jutgi escoltant-lo.
I llavors és que... I mira que aquesta noia està parlant que té un sou acceptable,
1.700 euros. Però, clar, que dius, home, no és una meravella.
No, però està bé,
però,
home.
Però comparat amb les meravelles que es cobren avui en dia, doncs és de les, entre cometes, afortunades.
El problema és que aquesta noia té el mateix problema que una persona que visqui aquí a Vilafranca i cobri 1.200 euros i n'hagi de pagar 600 o 700 de lloguer.
És pobre o ric segons l'entorn en el que visquis. Sí, un sou de 1.700 a mig de Madrid pot ser una misèria i un sou de 1.300 en un poble petit on ho tens tot, si és que vius, treballes al lloc del poble, doncs pot ser una bona, un bon sou.
De totes maneres, ja et dic, la llibertat que tu... Jo sóc, per exemple, si jo sóc de Madrid i vull viure a Madrid, podria...
Què passa?
Per què no puc fer-ho? Per què me n'he d'anar a Móstoles o me n'he d'anar a no sé on, a Getafe?
A mi m'agrada l'autoritat moral amb la que et parlen, perquè darrere hi ha un tontaina, que és de la corda de Bernardos, que diu, es que el mercado se autorregula. Claro, el mercado se autorregula hasta que por las burradas que hicisteis se dejó de autorregular. Petó, cayó todo, ¿y qué? Fue el dinero público, muy autorregulado, el que os salvó el culo.
Els diners d'aquesta noia, entre d'altres.
Els diners d'aquesta noia van salvar el mercado que s'autorregulava. La mierda s'autorregula, perdoni, és que ara se m'ha anat al cel. El mercado lo que fa és autoprotegerse a base de suborns, a base de lleis adequades, a base de mirar cap a una altra banda, a base de fer trampes en l'autorregulació... i, evidentment, a jugar al mercat piramidal. Clar. I què passa? Que los, podem guanyar diners en una ciutat? Bueno, pues posem els preus. No, però s'autorregula. No, home, no. Què coño s'autorregula? Lo que farem serà expulsar els iaios i, a base de pràctiques mafioses, els expulsem i, aleshores, augmentem el preu perquè vinguin els turistes. Aquesta és l'autorregulació de la que parla aquest cràpula.
Però, bueno, ho has explicat prou bé.
Eh que sí?
Sí, sí, sí. No penso sí? Bueno, dir res.
Si voleu un...
Un pis.
Un exemple, no, un exemple molt didàctic d'aquesta autorregulació. Mireu la pel·lícula La gran apuesta. Crec que ara hi ha plataformes com Netflix que la tenen. I si no, procureu-la al videoclub o busqueu algun lloc on la pugueu veure. La gran apuesta és demolidora. Explica la història real de què va passar al mercat de Wall Street, al mercat financer, al catagrat del 2008, amb Lehman Brothers i tota aquesta gentussa, de com van anar les coses i com es va tot autorregular. Perquè el tontain aquest, que després de tot el que ha passat encara et venen amb la superioritat moral en un programa com La Sexta a dir-te que el mercado s'autorregula.
Claro, la niña quiere vivir al lado de mamá. Pues la niña vol viure on li doni la gana a ella.
No, el mercado ha hecho las trampas adecuadas para que tú no puedas vivir y yo pueda ganar mucho dinero a base de autorregular el mercado. Sí, siguem clars. Escolta, jo abstractaria molt més que aquesta banda de Bernardos i companyies ho digui ben clar. Mira, lo siento, chica, però la vida és així. El negocio es este, y mientras las autoridades nos permitan, pues se hará así, y tú vas a vivir donde queramos que vivas, en Móstoles.
No, no, a més aquesta gent ha de veure unes misèries de pisos,
claro.
que no hi tenen res.
Bé, surt avui ens has vist la pila del Twitter avui? Surt un exemple de quarto de 700 euros, que és el quarto de les escombres.
Sí.
El mateix, o sigui, és tot estret, és un, suposo que s'ha fet en la cuina de l'anterior pis, que s'ha fet entre quatre, suposo, s'han fet quartos, i és la meitat de la cuina que hi havia, aprofitant les canyeries, han fet una banyera, un vàter, i a lo llarg un llit, que és cama-mesa, amb tot el mobiliari de rulot...
I, 700 i ja euros.
700 euros, tranquil·lament, o 800, o 500, és igual, eh? Vull dir que no hi ha... Aquest és el... Ah, no, es ven per 58.000 euros.
Ah, home!
Són 8 metres quadrats, em sembla que són. Són 8 metres de llarg per 1 metre d'ample, 8 metres quadrats, i això és el que hi ha. 58.000 euros. El mercado s'autorregula.
Pues si la meva terrassa en fa 26.
Pues la teva terrassa, si la cobreixes amb una mica d'Uralita... Ai, no, que no es pot. Bueno, de transparent.
Sí, sí.
Uralita transparent i quatre plàstics, allò posats així amb una mica de celo.
I foto tres habitacions.
Tres habitacions, les llogues per 500 euros al mes, o vens el pis, la terrassa, vull dir, per... Què posem? Si aquest pis de 8 metres quadrats es ven per 58.000, tu, si ho tinguessis a Madrid, això...
150.
150.000 euros, tranquil·lament. Baratito, eh? 25 metres il·luminados, eh?
Això sí.
Què més voleu?
I aigua gratis quan plou.
Sí, senyor. Natural.
Natural.
És a dir, passa la certificació Love Nature Fringe... De...
I no fa falta que compreu flors perquè ja hi ha els moscatos.
Ja hi ha els cactus. Que els cactus els deixes, no?
Sí, sí, sí.
Ja, sin sobrecoste.
No.
Vale. Hòstia, tio. L'únic que hauries de posar... No, lavabo no. Ja, de fet, tens un sumidero, no?, de la terrassa.
Sí, dos.
Dos sumideros. Però ja està. En comptes d'allò lleig, negre, així de reixeta, poses una tapa metàl·lica d'aquestes de dutxa, O de vàter d'aquests de...
Què passa amb els negres de reixeta, lletjos?
No, perquè,
què passa?
No, lletjos no, més que res que esquitxen.
Són de plàstic.
Esquitxeria. L'altre és més com de metà... Bueno, no sé, ho dic per ficar un lujo.
Bueno,
per ficar un luxe en el pis.
Comencem a gastar.
No sé, embellecedor, unes coses.
Ja comencem a gastar.
Sí, també tens raó. Ja prou que inverteixes. Perquè, clar, això ho faries amb què? Metalux? No. Que metalux,
plàstics.
Plàstics d'aquests reciclats.
Sí, sí. Home, això sí, eh?
Enganxats a
ecològics.
Bosses del Mercadona.
Plàstics ecològics.
Sí, i anar fent. Bueno.
Bueno, és una opció.
Sí,
però
sí.
L'altre dia mirava pisos de lloguer aquí. No és que vulgui anar de lloguer, però un amic meu em va dir, tu que aquí en tens...
Sondejaves al mercat.
I, hosti...
Ja està d'orilla la cosa, eh?
Molt, tio.
Sí,
molt, eh?
Saps per què, no? Perquè sembla... No vull atribuir les culpes. Estic encantat de que hi hagi una universitat aquí. Però, clar, és una universitat que de moment hi ha 50 i pico alumnes, dels quals bastants són de fora. I què passa a una ciutat on hi ha universitat? Doncs que es busquen pisos de lloguer pels joves que venen. Què ha passat? Doncs que, evidentment, com que no n'hi ha prou pisos disponibles, los precios suben. I pues estem molt de sempre.
Pues hi ha quantitat de pisos buits.
Ja, però les propietàries o propietaris no
els obren. No, però no
són
dic,
bancos,
no dic una persona que tingui dos pisos, que ja no m'hi fico.
Això no, això
però
no.
Però parlo d'empreses que tenen blocs buits.
Bancs, vols dir?
Exacte.
Ah, els que vam salvar amb els 100.000 milions d'euros. Ah, autorregulació.
Home.
Estàs escoltant El que faltava refregit de l'estiu. Curs 2022-2023.
Em costa entendre com, per exemple, doncs estem veient el que ens passa amb les rodalies de Renfe, per culpa de la falta d'inversió, ni un quilòmetre de vies, que això és patètic, comparat amb els 100 i pico o no sé quants de Madrid.
Sí.
I la gent doncs, segueix...
Sí, sí, la gent... Bueno, això és el mateix que les autopistes, no? Oh, ara estan col·lapsades. Solució, tornem a posar peatges. Hosti, estem tan amb síndrome d'Estocolm que, evidentment, ara la solució immediata seria tornar a posar peatges urgentment perquè així no es col·lapsin les autopistes, que els rics puguin tornar...
Col·lapsarà l'A2.
Claro, el problema d'això és que l'autèntica arrel del problema és que durant 50 anys o 60 que ha durat el peatge de Martorell, quantes carreteres s'han fet mínimament solvents perquè els ciutadans de Vilafranca puguin anar a Martorell sense matar-se per les curves de Gelida o fer la volta del Copón per la carretera de Sant Sadurní a Masquefa?
La Beguda Alta,
la Beguda Alta i tot allò, que també és una carreteron, no. És un, bueno, una autovia. Allò.
La conec de sobres.
O sigui, de Vilafranca a Martorell, si no és per l'autopista AP7, hi ha alguna alternativa? Durant 60 anys de peatge de Martorell, s'ha fet alguna carretera que ens permeti anar sense peatge a Martorell, per exemple, eh? És una pregunta, perquè, clar, si tu tens un cotxe, diràs, bueno, va, mira, vas per Masquefa. I si tens un camión? Els camions que han hagut de fer durant 60 anys?
Pagar.
Pagar, no?
Pagar.
Perquè si no es mataven per la carretera Gelida.
I si no, no crec... bueno, i quan van obrir la... Sempre pagar. I quan van obrir l'A2, la d'Igualada, els que circulaven per allà, va agafar tothom l'A2 que es col·lapsava, també.
Bueno, l'A2 d'Igualada, recordin que el túnel del Bruc... Perdó, el del Bruc. El de la Panadella. Quant temps va estar boicotejat aquell tram de la Panadella? Borrell inclòs?
Tota la carretera, aquesta, l'A2, ha tardat no sé quants anys
home,
en fer-se.
Perquè en fer-se
no,
autovia.
No interessava les autopistes.
Home, que hi havia el peatge de Martorell.
No,
però era només perquè hi havia un tema estructural, de fer una merda de túnel que s'havia de fer a la Panadella. Doncs no es va fer... casualitats, just en el període del peatge de Martorell. Van haver de passar, des de que es va fer un projecte, van haver de passar 40 anys o 30.
Per cert, no sé si ja t'ho vaig explicar, que va sorprendre molt veure la recuperació que ha tingut la Panadella, allà on hi ha les benzineres.
Sí?
Sí.
M'ho vas dir, oi? Sí.
Vam anar, i no és la primera vegada, potser he anat 3 vegades a dinar i a tope.
Me n'alegro molt.
A tope.
Me n'alegro molt per aquella zona, que evidentment aquell restaurant era clau, hi havia la benzinera, just a les pujades d'una banda i d'una altra, els camions paraven allà a posar benzina, els cotxes ja dinaven o sopaven, allò era bueno, un muntatge que generava diners.
Bueno, abans havia sigut pensions i fondes i tot.
Sí, clar, perquè la gent, clar, era meitat de camí entre Madrid i Barcelona, per dir-ho
així. Però jo vaig anar una vegada, quan van obrir la 2... I vaig passar per allà la primera vegada i vaig pensar, hosti...
Feia pena,
menjadors tancats... Bueno, era com a l'oest, eh? No podies...
La pel·lícula Cars és això. Et posa l'exemple del poble Piston... No me'n recordo.
Val.
Creek. És igual, si hi ha algun poble dels Estats Units que no saps com és algo Creek. Ja està.
Sí.
Doncs això.
I aleshores, pues, això, i després hi vaig tornar i ja vaig veure, ostres, I ara la vaig anar-hi no fa pas massa, perquè vam anar també cap al Pirineu, i mira, sí, parem allà a dinar.
Anem a la
parem
Pandella, allà, vinga, a dinar, que està molt bé, tu.
Un dinar de collons, sí, per cert, molt bo, sí, i a tope, a tope.
Molt bé, me n'alegro molt. La gent ha après a sortir de la ruta.
Bueno, i després, sí, fas altres coses i després agafes... Sí, perquè...
Bueno, i que el tram no és tan dolent, eh? Si no, surts de la ruta i
molts
vines...
Molts autocars surten i paren allà, eh?
Paren allà i la carretera en si està bé. Si, no, si no hi ha molt de trànsit, aquella carretera és perfecta per poder desviar-te i parar a la Panadella.
I si no agafes la 2, ja està, i et desvies i surts a la Panadella, que no hi ha
doncs
cap problema.
Doncs d'això va la cosa, d'això va la cosa. Per tant, fem-nos la pregunta. Ara corrents, a veure si sí, ens faran un carril extra, un quart carril a l'AP7. És a dir, durant 60 anys hi ha hagut alguna alternativa a l'autopista AP7 que ens hagin construït?
Mira, jo et diré una cosa.
Gràcies.
Tu saps que jo he anat a Barcelona, doncs... Durant, bueno, he viscut tota la vida, però he treballat a fora doncs, des dels 25 anys fins als 35, probablement. Ara et faig un càlcul, eh? He treballat a fora vol dir que he necessitat cotxe. I jo vaig arribar a un acord una vegada amb una empresa per dir, mira, marxaré a les 9 del vespre o les... i al matí arribaré a les 10. Perquè era impossible. Era impossible sortir d'aquí a la ràdio a les 7 de la tarda. Arribava a Barcelona a vegades, quan aconseguia aparcar, arribava, eren les 9 del vespre, quasi. Sí, bueno. I al sortir tres quarts del mateix, allà a la ronda has parat i parat i parat i parat. I, hosti, tu arribes esgotat al matí a treballar i arribes esgotat a casa que no tens ganes de fer res de les hores que t'has tirat a dins del cotxe, a part de la benzina que això comporta, és a dir, el gasto que fas. Perquè, clar, això ara es nota molt.
Home, si es nota.
Aleshores, clar, jo em vaig malir els ossos 300.000 vegades perquè la P7 ja col·lapsava cada dia. Bueno, de fet, ara col·lapsa tot, perquè jo cada matí, a les 7 del matí, miro el parte del trànsit i és tot... És una catàstrofe. Tot està col·lapsat.
Sí.
La sort que tinc jo de viure i treballar quasi de costat.
Pues sí, no com aquesta pobra noia, que tenia la gran sort de treballar a Madrid i, bueno, doncs, per què vols viure al lloc que treballes? Pues te'n vas a 50 quilòmetres, home, que la gent tenia una mania de viure al costat de la mama... Coses que passen.
Jo visc al costat de la mama.
I degut a aquell programa, a l'endemà, aquest programa va ser La Sexta. Doncs ara, com que està de moda les televisions aquestes actualment fer programes de debat i aquestes coses, hi ha un periodista que es diu José Miguel Villarroya. Bueno, va, era un document que tenia allò reservat per l'inici d'algun programa, però penso que val molt la pena lligar-ho, perquè precisament venia a cuento de tot això. És a dir, el debat del 8TV... es feia basat en el debat de La Sexta, que, per cert, aquesta intervenció del Bernardós doncs, és la que ha generat un merder d'opinió a tota Espanya. La pròpia ministra de Joventut ha hagut de sortir al pas de Bernardós i dir-li que malo eres. I...
Però li diuen cada dia, aquest senyor.
Sí,
eh?
Bueno, però ell viu d'això.
A més, no deixa parlar, tota l'estona interrompre.
El problema és que part d'arguments poden tenir raó, és a dir, i ell, però ell s'encarrega de posar-li més pa que formatge per fer ràbia. Què és d'això que viu aquest senyor? O sigui, aquest senyor és economista, però...
Però diu que és molt dolent, eh?
Ja, per això vivim del cuento de la televisió i a les xarxes, i així d'aquesta manera en contracten perquè tinc audiència. I genero, i la pròpia ministra en contesta, dient borrades com les que dic. Si els fills de puta volessin, no podríem veure mai el sol. Total, que José Miguel Villarroya, que és un altre periodista d'aquests que va per les tertúlies polemista, es diu ara un polemista, doncs li ha contestat o ha contestat aquesta història amb aquesta intervenció ahir a 8TV.
Y entonces la culpa es de la gente. Pues claro, es que la gente consume. Claro, porque lo que es el sistema capitalista hace consumir a la gente. Porque si la gente no consume, el sistema se va a hacer espárragos. Entonces es el sistema el que te obliga a consumir, ¿no? Y entonces, claro, la gente es culpable porque, claro, la gente quiere salir al bar a tomarse algo, la gente joven, o se quiere comprar unos cascos para escuchar la música. Y entonces, claro, lo que debe ya hacer es quedarse todo el santo día en su casa, encerrado, mirando la pared, ¿no? Ni enchufar el ordenador, ni nada, ¿no? Mirando a la pared, a ver si al cabo de 30 años le da para dar a la entrada de un pisito, ¿no? Claro, y esta es la realidad. No, es así.
Sí,
entonces, claro, es que la gente no se sacrifica, la gente se sacrifica. A ver, yo le digo a la gente que llama, oiga, la vida ha evolucionado, por Dios. No estamos en su tiempo cuando ustedes eran jóvenes, ni cuando yo era joven. La vida ha cambiado, ¿eh? Y hay que ir a mejor. Y los trabajadores tenemos que tener más derechos que los que teníamos antes, que no teníamos ninguno, o teníamos muy pocos. Entonces, lo que no puedes decir es que sí, no, es que yo me levantaba a las 3 de la mañana. También hay gente que se levanta ahora a las 3 de la mañana, ¿no? Pero decir, ah, es que claro, acá la gente se quiere levantar. Claro que hay gente que se levanta. Pero lo que hay que luchar es por tener un trabajo digno, con un salario digno, y que la gente pueda vivir dignamente. Claro. Y no estar diciendo todo el santo día, no, es que yo cuando era joven hacía esto y ahora los jóvenes no lo quieren hacer. No, hombre, no. Hay que juntarse todo el mundo. Todos. Toda la clase trabajadora. Mayores, pensionistas, gente de mediana edad, jóvenes. Y luchar por nuestros derechos. Y no estar metiéndonos mierda con perdón unos a otros, que es lo que quiere el sistema. Que nos peleemos entre nosotros. Como ahora están diciendo, ah, es que a los pensionistas le van a subir el 8,5 y eso hará que los jóvenes no compren, no cobren, cobren una miseria, una porquería. Mentira, mentira. Todo eso es propaganda del sistema para que la gente nos peleemos entre nosotros y no tengamos unidad para luchar por nuestros derechos.
Ole, bueno, ya está, més o menys. Bé, sí, a José Miguel Villarroya.
Sí, vaig escoltar també. Per aquí, per això, el Twitter.
Sí, pel Twitter ha d'estar. Clar, són afirmacions virals. Bé, cert que avui en dia, si no crides, no et fan cas. Però mira, un altre cop el so del telèfon, no? Cada dia a aquesta hora et sona, eh?
Sí.
Això és quan dius alguna cosa, el telèfon ho detecta i tens el programa espia. Pegasus.
O sigui, he baixat el volum al total.
Jo és que tinc el Barreiros, que és un altre programa espia.
És que passa que estem pendents avui d'un traslado i...
He
d'estar alerta.
És veritat que avui, doncs... Canvies de domicili.
Canviem de domicili.
Temporal.
Sí, bueno, jo no.
Domicili. Bueno, esperem que amb el període previst ja la cosa pugui anar millor, no?
I tant.
Ho veus bé, no? Bueno, ja.
Bueno, jo...
Ho veus.
Si a 60 ja veig difícil, imagina si en tingués 82.
Sí, pues sí.
Però
sí,
bé.
Però bueno, l'evolució sembla...
Positiva.
Positiva, bé.
Molt positiva.
Això està bé. Aquest senyor, per cert, José Miguel Villarroya, el to, em sona aquell... És que avui en dia, si no crides, no ets ningú. No. Em sona, per exemple, aquest to que utilitzem nosaltres que...
Porque nos tienes que enseñar, Pepe, a ser buenos. Como lo estás demostrando. Porque eres el único hombre que sabes hacerlo.
Amuné.
Cuando quiera, amigo mío, cuando quiera. No tiene nada más que llamar a la televisión. Y allí estoy yo con los brazos abiertos, amigo mío. Cuando quiera.
Y sería para salir en la primera, en la televisión española. Tú tendrías que tener un hueco en la televisión mundial. Porque tú no tienes precio, Pepe. ¿Me escuchas?
Perfectamente, amigo mío.
Y te digo las cosas así, con el corazón en la mano. No te las digo por decir. Todo con el corazón, porque eres el mejor español del mundo. ¿Estás enterado?
Muchas gracias, amigo mío.
Doncs això. És aquesta forma de parlar que doncs, triomfa. És la que... Aquí ho hem de fer així, tu. Ho hem de fer cridant, perquè si no d'allò.
Però si m'estic adormint la major part del
temps...
Ja, doncs
aquest és el problema, el to, que és que no triomfem, no com a TV3 i tal. Que... A TV3, per exemple, hi ha aquest, ara el Marc Giró aquest, no? Que allò de l'està passant, que té una secció, un senyor que es diu Marc Giró, que ara tothom li el contracta per tot, fixa't tu, que a mi no em passa.
Quan sortia a Telecinco i tot, no?
Sortia a Telecinco, surt a la grossa de Nadal, de TV3, tot arreu, de RAC1, no sé quantos, i total, per què? Te'n diràs, perquè crida, és l'única cosa. Mira, per exemple...
En el comiat d'en Roger Federer, que també
plorava. Dalt les pistes, sí. No que s'hagi mort, dalt les pistes. Jo, quan vaig veure les imatges, vaig tenir una il·lusió, perquè jo pensava que eren mariques, que eren marietes, perquè ja sabem que tots els homes que parlen en públic són tots unes nenazes. Sí. Genial, dic, no. No és que siguin marietes ara mateix i que estiguin sortint de l'armari, sinó que estan expressant els seus sentiments
crida,
al públic.
Crida.
Ah, Manela! Sí. Cancel·lats completament.
Cancel·lats.
Fins aquí haver arribat. No, senyora, clar que no. Tots
crida. S'ha de cridar.
Els plans que m'esteu veient, sortireu plorats de casa. M'entens? Perquè fins que no tinguem igualtat salarial, fins que no s'acabi la violència masclista... Nosaltres, que tenim el privilegi d'expressar els nostres sentiments com a bona nena, com a les dones, com a l'esfera pública, vosaltres us aguanteu!
Vinga, crida. Vull dir que...
Escolta, em podries posar una mica de refresc aquí?
Ah, una mica d'aire condicionat.
Calor, no?
Sí, sí, és que fa... Mira, jo... Bueno, tots anem amb mania curta i tinc l'aire... Jo tinc l'aire condicionat posat, eh? Vull dir que...
Ah, tu el tens, ara?
Sí, 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 sempre, aquí, sempre.
Pensava que ja m'estava devenint la pitopausa una altra
malauradament...
vegada.
Bueno, nosaltres tenim dispensa, perquè ara no es vingui algú dient no, però el govern diu que no s'ha d'estalviar amb aire condicionat. Bueno, aquí, a tal, on estic jo, ara mateix tinc com un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit o nou aparells... Ja fa molts anys que convisc amb aquests aparells, el cervell el tinc fregit.
No ha de ser bo per la salut.
Directament, tinc el cervell fregit. I sobretot generen calor. I aleshores, ja no per mi. Perquè, a més, l'excusa és curiosa. Quan no paguis l'aire condicionat, no perquè tu estiguis millor, sinó perquè els aparells pateixen. Si apagues l'aire, els aparells es recalenten i aleshores, doncs, podríem patir una avaria. Mai m'han dit, no, no, tu no paguis l'aire condicionat perquè... tu estaràs millor. No, no, sempre són els aparells i som l'últim mono. Sí, sí, sí. Terminator, si és que ja et digui, els robots ens prendran el relleu. És
no, no. Quan s'acaba aquesta... A veure si no n'he vist una castanya.
Què? Ah,
no,
sí?
No, que m'han enviat aquí.
Una castanya?
Bueno.
Una...
És que estic... A tot
se li diu castanyes, no?
Estic gestionant...
És una dona amb parell de castanyes.
El meu futur. Estic gestionant el meu futur.
Vale. Ja et veig. Un altre comentari del Turró diu... Como gijonenco que soy, solo quiero pedir una cosa a las marcas. Stop llamar turrón a cualquier alimento rectangular sacado en esta época del año. Té tota la roba al món. Què vol dir això de turró de Ferran, home? Turrons han de ser com tota la vida. De xinxona... que alguns li diuen torró blando, que diguen a mi, suposo que és perquè no està fet ni amb una punyetera ametlla, i aleshores amb colorant així marronet li diuen torró de xixona. No, xixona és amb ametlla. I aquí se'n fa de molt bo, a Gramunt i aquestes coses. No, aquí al Penedès.
I aquí a Vilafranca.
Cony, els mira, i tots aquests torrons d'aquí.
I aquí el Trens.
I el Trens, sí.
Llocs, no?
Torrons de lo millor, aquí a Vilafranca i al Penedès, que tenim unes pastisseries i uns obradors que fan uns torrons...
De collons.
Per llapar... Com? És que t'ha quedat molt bé.
Uns torrons de collons.
Ah, uns torrons de collons, efectivament. Ni... No, 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 no,
no, he dit,
no, no.
No he dit d'ovaris
no.
Perquè no rima.
No, llavors seria...
He utilitzat la paraula que rimava, eh? Perdoni si algú us pot sentir molest.
Sí, sí,
però
sí.
Però fan
sí.
Torrons boníssims, boníssims.
Compra un torró, ovaris.
Tu quin és el que t'agrada més?
A mi, un torró...
Però un torró ovaris.
Ovaris.
Torrons de collons.
I així tenim la igualtat. Hòstia, que ha patat.
Som uns poetes.
Sí. A mi el torró que més m'agrada, hauríem de fer una enquesta. Jo, el d'Alacant, pedra.
Hòstia, no.
De pedra, pam. Però això sí que és veritat, l'evolució ha fet que es fessin més prims.
Perquè no t'estrossi la boca.
Clar, i el de pedra, allò que necessites una massa i...
Quants no coneixes gent que se li ha caigut un tros o s'ha trencat?
I tant.
Es fan a mi el que més m'agrada és el de crema cremada.
Crema cremada, també. Veus? Aquest és el segon. Aquest és l'alternativa que no pot faltar.
És el torró que no pots prendre si tens sucre.
Bueno, de fet, ara estem parlant de torrons, però caldria parlar de panellets, perquè estem en l'època dels panellets. Abans els panellets. I aquests també han patit una sèrie també, de transformacions
aquí,
de gustos.
Aquí se'n fan molt bons, sí, però jo segueixo anant a llocs que hi ha els tradicionals.
Sí,
eh?
És a dir, de pinyons...
De pinyons són els més bons per mi.
Sí, els més cars.
Sí, perquè el pinyó va caríssim. Si és pinyó bo...
Sí, clar.
Si és pinyó... el pinyó mediterrani és el bo.
Clar. Esteu escoltant el que faltava refregit.
Esta es la realidad que se ha planteado. En cualquier caso, se arranca ahora porque nosotros, en esta corporación, somos de arrancar los proyectos, se presentarán alegaciones y sin insultar a nadie, se resolverán las alegaciones oportunamente. Muchas gracias. Vamos a darle traslado al resto de grupos municipales. Muchas gracias. Vamos a darle traslado. Señores, primer aviso de desalojo. ¿Vale? Vamos a darle talado a los grupos municipales, si les parece, a ver qué piensan y que hable el pueblo a través de sus representantes. Vamos a ver. Grupo Municipal Vox. No, perdón, Grupo Mixto. Adelante. Adelante, Grupo Mixto.
No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Bueno, bueno. Señores y señores, como usted es lo que faltaba. Vale, Santa María. Y Pep Vergés, habla.
¡A pacha!
¡A pacha! ¡No, no! ¡Desalojen!
¡Han matado Paco!
¡Primer
Paco
aviso de desalojo!
Què era això?
Això ara t'ho explico jo, perquè és la democràcia que es gasten per Can Madrid, saps? Mm. Bueno, ajuntaments del PP... Bueno, de fet, mira, l'Ajuntament de Madrid, si n'hi no vas lejos, en una d'aquestes assemblees que es fan als barris, saps que hi ha districtes, sí, com a Barcelona i com a altres, bueno, aquí hi ha també... Però vaja, aquí no hi ha tanta grandària a Vilafranca com per allò posar representants de districte. Però, en canvi, Barcelona sí, o Madrid sí. I llavors aquí estàvem en una assemblea, ara t'ho dic de seguida, del districte de Latina i d'Hortaleza. Dos barris, doncs, que, bueno, com molts, és perquè hi havia un centre comercial, i ara aquest centre comercial ha fet fallida, i els veïns reclamen que es faci, doncs, un parc i equipaments i, bueno, pues una zona una mica allò per descongestionar dos barris que m'imagino jo que deuen ser dos barris més aviat marginals. I es veu que, bueno, l'Ajuntament del PP té altres plans. En aquest cas, aquest senyor es diu Alberto Serrano Patiño i és, per dir-ho així, el repartiment de cromos de l'Ajuntament de Madrid. Ell és de Ciudadanos, que més o menys va ser el mateix. I, bueno, doncs... Es veu que l'Ajuntament de Madrid té altres plans per a aquest centre comercial, que és molts pisos de pelotazo. Bueno, una mica... A Madrid no tenen experiència. Bueno, una mica sí l'Anna Botella, potser... Però vaja, tampoc amb aquest tema de la Sareb i tot plegat. Doncs resulta que, efectivament, l'Ajuntament de Madrid està preparant aquest projecte urbanístic. La idea no ha agradat als veïns i el dimarts es va fer una assemblea. I en aquesta assemblea, lògicament, els veïns doncs, van anar a protestar a l'assemblea. Ja m'imagino que haurien tocat una mica el que no sona. I el senyor democràtic de representant de Ciudadanos doncs, bueno, va parlar en aquest to amable, agradable, i bueno, pues, davant de l'atenció del moment, per la seva actitud, els residents de la zona del barri doncs, van començar a cridar i bueno, al final resulta que allà es va muntar la Mari Morena. I la cosa va anar així, però després altres representants dels veïns van publicar aquest vídeo per explicar realment què estava passant. A veure, no. De moment tenim els botons una mica canviats. Però bueno, ara todo se andará. Todo se andará. No. Ja tenim el document. Endavant. Això va ser el d'abans, però des del punt de vista dels veïns...
Hoy estamos con los vecinos y con las vecinas de Ermita del Santo. Ya lo estáis escuchando, un clamor social para parar otro pelotazo urbanístico del Partido Popular, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Ellos están acostumbrados a las mordidas, al dinerito fácil de las grandes constructoras, de los fondos buitres, sin hacer caso a un clamor social, porque lo que están pidiendo son dotaciones públicas. Más escuchar a los vecinos y a las vecinas y menos especulación.
I en el vídeo es veu altres consellers, també altres regidors del PP, amenaçant amb el dit, evidentment. Durien estar una mica enfadadets. No m'imagino per què. No. No ho puc arribar a imaginar, mira, no sé. I al final els veïns, farts de tot plegat, com sempre, pelotazo, pelotazo, i acaben marxant al ritme de Gürtel, Gürtel, Gürtel. És que és lo de sempre. Pero Madrid va muy bien, ¿eh? Madrid va muy bien, el PP lo hace muy bien en Madrid, sí.
En diferents vagues, però no surt a cap mitjà.
No.
No, hi ha la temperatura normal, però sí. Si fa molta humitat, sí. És la temperatura de sensació. Que vol dir que podem estar a 23 graus i semblar que estiguem a 27.
És la pa cagar-se, aquesta és la temperatura, bueno, de sensació, perquè és xafogó a tope, sues a tope.
De totes maneres, reconec que la nit és una merda, també, perquè no saps què posar-te. Jo dormo amb un llençol, no? Mm. I a vegades em destapo perquè tinc calor. I... A vegades em desperto a les 5 de la matinada. No, sí, fred no.
Sí, sí, però...
Fred no, però aquella que tapa, torna a tapar...
Aquella coseta de mal de coll, que no. Si no et tapes t'agafa mal de coll...
A mi no m'agafa això, eh?
A mi sí, jo a vegades ho noto, eh? Estic tu inclús sí. Al sofà amb màniga curta, a la nit no em poso màniga llarga, em poso màniga curta per casa, perquè és que fa calor. Però és veritat que si es reposes i quedes mig transposat al sofà, quan et despertes dius... Mm, tens aquells colzes fresquets i dius, ui, i el coll comença a rascar. Mira, no, jo tinc aquest defecte. Ja l'hem liat.
No, jo no.
Ja l'hem liat, això ja l'hem liat.
No. Fas que algun dia ara... No sé. Pot ser que... No, però ara no pot ser. Res, no diguis res.
No diguis res. Si no has de dir res, no diguis res.
Anava a dir que a vegades tinc la sensació com si tingués una mica d'al·lèrgia.
Ah, bueno, alguna, això...
Però ja petita, eh? Petita, no gran. Perquè a vegades em venen moquitos, perquè sí, i em desapareixen. És a dir... No sé, pot ser, no ho sé. Uh-huh. Però tampoc m'ho aniré a mirar, perquè són dos moquitos, per tant, amb una sonada en tens prou. I, però bueno, ara, un altre dia vaig trobar un amic meu que anava amb el metge a les al·lèrgies, perquè no sé per què ara, perquè teòricament venen a la primavera.
Ja, però sí, és que estem a la primavera. Jo, sí. Tu tens rosers, perquè... No, que no, només tens cactus.
No, ahir vaig veure.
Doncs jo a casa meva en tinc tres, ahir roses, vaig... com sí. Pom de roses, vamos, sí, una
sí,
cosa
sí.
Terrible.
Jo ahir vaig passar per un hort urbà, ara he canviat el recorregut de caminar ara i passo per horts urbans.
Tu ja comences a buscar obres, horts, així, no, com perquè he canviat, per prejubilat, no?
No, abans anava cap al nord, ara vaig cap al sud.
Mm, és veritat, que per canvi de circumstàncies. Sí,
exacte,
sí, 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 sí.
I llavors vaig estar-me fixant i, hosti, dic, si hi ha rosers
hi ha
aquí...
rosers a tope.
A tope. Mm. Bueno, tenint en compte que hi ha cirerers amb la flor...
Jo diria que aquí la rotonda sud, la dels instituts i tot això, la de l'Alt Penedès, Eugeni d'Ors, tota aquesta carretera de Moja, vaja, la rotonda aquesta, són rosers, el que hi ha al centre en forma de plantes. Aviam m'hi fixaré, aviam si han sortit roses, perquè el jardí de casa hi ha el roser amb tres roses, que el roser ja està enfadat, que diu, bueno, aclariu-vos, dieu-me quan les heu de treure i quan no, perquè jo és que, vamos, bueno, està el pobre roser, que clar, això no pot ser bo, no? Perquè és com aquell que és com el cant del cisne, quan, del cigne, vaja, quan sembla que estàs més revifat és quan la palmes.
Home, això els hi ha de passar, d'aquí un dia baixant les temperatures i clac, tot morirà.
T'imagines, no?, com el carrodó de fons que fa dos esprints seguits, un valer per arribar a la meta, però quan arriba a la meta li diuen que no, que no, que ara tornes a fer un esprint perquè d'allò, clar, arribarà els al tercer esprint i potser t'agafarà un patatús. Doncs els rosers estan igual. Van fer les seves roses el seu dia, ens vam enamorar tots, vam dir t'estimo molt i no sé quantes coses a l'abril, i ara ja que estava allò descansant, i ara descansaré per l'abril que ve. No, pam, ala, vinga, torna a fer roses, home. Això és doble producció. Explotació roseal.
Sí, sí, sí.
Com a mínim, no laboral, roseal.
Sí, sí, de Rússia.
No, no, de Rússia. Mucho ruso en Rússia, no? Ve d'aquí la frase famosa de Tolstoi.
I els seus...
Quin Tolstoi estem donant. Per cert, amb això de les Espanyes peperes, m'agradaria tornar amb el tema... Perquè ara hi ha un altre... O sigui, a Madrid, al Districte Federal, allò, la capital del reino, per dir-ho d'alguna forma, el Madrid imperial, s'estila una cosa. El gran pelotazo és un dels temes. Qualsevol ajuntament, doncs, sobretot d'un color concret, ja va directament al tema aquest. Qualsevol moviment de terra que s'hagi de fer aquí ja pel mig un pelotazo. O també l'altra gran fita és la de carregar-se al Ministeri d'Igualtat Social, que aquest és... Un ministeri que fa una ràbia i un odi i una urticària terrible, tant al PP, evidentment, com a Vox, Ciudadanos, bueno, més o menys tot aquest entramat, oi? Una mica blavero. I, per tant, es va produir, en una sessió de control del govern, doncs es va produir un fet que a mi m'agradaria destacar.
So, let me tell you a little more.
I de pas poso música així com molt de pelotazo, no? Molt de pepero. Sí. És el Madrid del café con leche. Titular, diputades del PP acusen a Rosell. Rosell és la secretària, em sembla, d'Igualtat, Victòria Rosell.
No, va ser la jutge.
És la jutge que
es va carregar a Canàries, que es va carregar el jutge Alba, perquè va deixar la justícia i volia entrar en política. I el, com es deia aquell, el Soria, que era el de Canàries,
que era, PP.
Que era el seu rival, li va dir a aquest jutge que li busqués una cosa brutal, que mentís, i van muntar una trama, juntament amb la policia, com sempre, la policia sempre disposada d'ajudar, en contra d'aquesta senyora, i li van arruïnar 4 anys o 5 de la seva vida.
La senyora va dimitir per vergüenza torera, sí. I tot i així la van embolicar els jutjats, va sortir absolta.
Ha sortit
ara. I ara ha sortit.
I aquest home almenys ha de marxar 6 anys a la presó.
Bueno, que evidentment ja això suposo que el Consell General del Poder Judicial... ja s'encarregarà de buscar un jutge pel recurs, no?
Crec que havia d'entrar, però si ja hi és, potser sí, perquè...
No hi ha més recursos? Que raro.
No, ja està.
Ah, potser per això la resposta de... Doncs atenció, perquè la notícia, efectivament, és que la delegada del Gobierno contra la violencia de género ha publicat en su cuenta de Twitter, Vicky Rossell, @VickyRossell, una part de la intervenció d'aquest dimarts a la Comissió d'Igualtat per denunciar una de les preguntes de les diputades del Partit Popular en matèria de subvencions. Bueno, lo típic. Ustedes subvencionan a sus amigas feminazis, las de siempre, los de Podemitas, que tal, que sus amigas reciben muchas subvenciones... El moment clau va arribar uns minuts abans de finalitzar la sessió, que va durar prop de 3 hores i 15 minuts de preguntes insidioses. Hi ha diversos documents de zasques impressionants contra aquestes dues diputades del Partit Popular. No es pot dir estúpides, però... No es pot... Aquestes... és igual. El moment va arribar, doncs, a aquest punt final de la comissió, que va durar 3 hores 15 minuts, i ha acumulat en poques hores 17.500 reproduccions. Compte, perquè el document és molt interessant. Després de tractar uns temes pertinents de la comissió, Rossell es va dirigir directament a les diputades de la formació del PP per demanar-los que, atenció, no parlin de subvencions amigues, que és de la que l'acusen amb ella, que es va fer durant la sessió, perquè aquesta diputada, per defensar-se, va suggerir-los que... Donada l'habitual corrupció d'algun grup polític, en particular del Partit Popular, podria entendre de manera irònica que les diputades de la formació blava no confiessin en la seva honestitat. És a dir, va dir, si m'acuses de corrupció, és que tu has sigut corrupte en la teva etapa. El document és aquest. El tinc ja o no? Endavant, document.
Supervivència, perquè és un servei del que no podem prescindir. Sí me gustaría que no hablaran, por favor, cuando se refieren a estas subvenciones de amigas y amigos, ¿no? Cuando se crea esta asociación, ni la ministra ni la secretaria de Estado habían nacido y no tiene nada que ver con nosotras. De hecho, les extrañará, dada la habitual corrupción de algún grupo político de esta Cámara, en particular me estoy refiriendo al Partido Popular, pero que a quienes tienen algo que ver en concreto con la delegación, conmigo como delegada, que serían la Asociación de Mujeres Juezas de España o la Comisión de Igualdad de Juezas y Jueces para la Democracia, ni se presentan. Ya sé que no están acostumbradas a esto, pero no solo no son amigas, sino que las pocas a las que he pertenecido, he contribuido a fundar o a mantener, no se presentan. Y les habla quien no solo nunca ha cometido malversación, tráfico de influencias o prevaricación, sino que ha sido víctima de este tipo de delitos y además por personas muy próximas a su fuerza política. Les rogaría que no hablaran de amistad, porque esto, si lo dicen fuera de aquí, es calumnioso. Sé que disfrutan de su inmunidad parlamentaria cuando nos lo dicen, pero al menos sean conscientes de que ya no disfrutan de inmunidad judicial. Hoy sean conscientes de que ya no disfrutan de inmunidad judicial. Aparte de las nominativas, que no son para amigas de nadie de este ministerio, porque...
Ja està. Doncs això és el que va dir aquesta senyora, molt interessant, per cert, primera, molt bé. O sigui, jo no... Mira, precisament, vostès m'acusen d'un tracte de favor a un grup de jutgesses per la democràcia, no sé què, que ni s'han presentat a les subvencions, exacte. Punt número 1. I segona, clar, li diuen que sóc amiga jo d'aquestes, vigilin, perquè jo diuen fora, vostès ja no compten amb immunitat judicial. Zasca... Doncs jo ara recordava això que deies dels ulls artificials i això, hi havia aquella sèrie, no sé si recordeu, El hombre de los 6 millones de dólares,
sí,
sembla.
Sí, però no me'n recordo exactament. Sí,
no. Era, un senyor que es va acabar a tenir un accident molt gros.
I li van posar braços...
I el van salvar.
Era biònic.
Li van posar de tot. Biònic, va quedar biònic.
Va quedar biònic,
va quedar biònic,
sí.
I aquesta era la sintonia. I aleshores resolia casos, perquè, clar, evidentment, si li va posar ulls i braços i tot, s'havia de pagar, això. És una mica com el proxenetisme, però passat a l'acció americana, no? T'hem salvat la vida, però ara treballes per nosaltres.
Exacte.
I llavors, vull dir, ja hem de recuperar tot el que t'hem invertit en tu.
Pues que era molt bo, eh?
Sí, sí, sí. No, era bo, i a més el tio...
Bé, tenia bona vista.
Tenia bona vista. Bueno, sí, clar, sí, això sí, no? Tenia molt bona vista. I més enfocada, vull dir que no com jo, que ja és anar amb ulleres amunt i avall. Però aleshores, què va passar? Que, mira, amb un exercici d'igualtat mai vista, va sortir la rèplica de dona. Si resulta que l'home era el de los 6 milions de dòlars, a la dona, evidentment, no es van atrevir a quantificar-la, però li van dir la dona biònica. I va haver una sèrie de televisió, recordo que la dona saltava amunt i avall, feia unes coses, mira, i aquesta era la introducció.
La siguiente información es clasificada como ultra secreta. ¿Qué Jimmy Thomas, sexo femenino, edad 28 años, empleo anterior, tenista profesional, empleo actual.
Era tenista professional, passa que els volums no estan gaire bé. Què passa? Va caure, va caure. Un accidente en paracaídas.
Sufridos en ambas piernas, brazo derecho y oído derecho. Se procederá a un reemplazo biónico autorizado por Oscar Goldman.
Oscar Goldman, ¿eh? Ah. Autorizado por Ranger Frenchman.
Para Oscar, el hombre de oro.
Segurament. Això sí, surt allò, bueno, l'implanten de tot, eh? Una oïda perfecta, un braç que ni t'explico, rebenta la bola de tennis que dona gust, unes sí, cames...
Has d'anar al tanto, eh, si foten un braç d'aquests.
Bueno, aviam, aviam, sí, a l'hora de, sobretot...
Estàs una gaiola, tio.
Sobretot entre les...
Para.
No, bueno, o la força que tens entre les cames, si algun dia la dona aviònica té alguna aventurilla, compta amb el partener-hi, que si apreta una mica les cames.
Et fot la tita a tomar. Ah, la dona aviònica, clar, ha de tenir les cames, com que li van tenir que posar noves.
Sí, sí, sí.
Ah, qualsevol...
S'ha d'anar en compte.
Té una nit d'amor amb ella, tu.
Pues això era la dona aviònica, que després de l'Hombre de los 6 milions de dòlars, jo preferia la dona aviònica, la veritat. Era més guapa, primera. No, ara no m'interpreti malament.
No, no, t'estàs mal interpretant.
No, perquè tenia com una espècie de poders com més lògics. El de los 6 milions de dòlars, pues què vols que et digui? Era com més plasta. Era més...
Era un MacGyver.
Era més sec. No, era un plasta, sí, directament, un sonrises i làgrimes. En canvi, aquesta dona era més empàtica, tu, jo la recordo més, la dona biònica, no de los 6 milions de dòlars, ni... Ja els comentaris són molt bons. Després de tantos anys, casi lloro de la emoció al ver esto. Amava esta sèrie. Uf, que recuerdos. Com em emocionava ella i el hombre nuclear, que de fet això està a Sud-amèrica, no era l'hombre de los 6 milions de dòlars, era l'hombre nuclear. Estas series nos hacían utilizar la imaginación y no con todo, eran efectos especiales. Siento que esta serie dejaba al público usar la imaginación y llevarla... Clar, aquest era el problema, que a vegades a lo millor la dona saltava i després venia la nena de torn, el nen de torn volia saltar com la dona i vés a saber tu.
Però,
si
però
no,
això ha passat tota la vida.
Algun tipus d'accident.
Això ha passat tota la vida. També sí, clar, sí. Diuen, no, els nens no poden veure això, però llavors volen fer el mateix que fan ells. Mm. Jo he vist Superman i amb la meva vida m'he posat a volar. Bueno, l'altre dia vaig fer de Superman, això també és veritat.
Ah, sí o no? Vas volar?
Sí.
Ah.
Com el Superman?
Jo, tio.
Sí, però... vaig volar.
Vas volar? Però què, vas fotre un petardo?
No, vaig volar sense cap ajuda de maquinàries.
Ah, sí, que vas anar a aquell túnel del vent, no? Ah.
I llavors el monitor t'agafa, posen potència màxima, i llavors te'n vas cap a dalt amb ell, i és com Superman, però sense el glamour.
I xoques contra el sostre?
Do.
Perquè a dalt no hi ha més ventiladors, no? Com les pel·lícules de por, que tu vas pujant allà i veus el ventilador que t'està a punt de...
Tenen molta força, eh?
Sí, home, clar, si tenen força per aixecar-te, tu, imagina't.
Bueno, a mi encara, però per aixecar algun amic meu...
I la cara, bé, no?
No, però jo tanco la boca.
Et queda... Clar, perquè si no, t'entra l'aire a dintre i tens com una espècie...
Està bé perquè et fa un lifting.
Sí, sí, sí. En aquesta vida, si no aconsegueixen les coses... Un lifting, sí. Bueno, mira.
No és fàcil, volar.
Sí que és veritat que si tens la pell una mica escamada, te la neteja clar, tot, no?
De tot, surts guapo. I si et queden quatre pèls, surts sense cap.
Ja, bueno, que ja dius, posats a fer, m'estalvio molt bé.
Ja està net.
Directament, net. No has d'anar aquestes barbaries que hi ha ara tan xules i tant d'allò. Però el que deia, si una cosa és aconseguir les coses amb un superbrazo i l'altra amb una superpierna i amb un superquer, i l'altra és aconseguir-les perquè creus en aquestes coses que intentes.
Saben aquel que dice que es un madrileño que entra en la mili y al cabo de tres meses va de permiso a su casa y el tío iba vestido de general.
Bueno.
Y cuando lo ve su padre le dice, hijo, digo, pero ¿cómo es que te han hecho general? Digo, si esperas que te hagan...
Madrileños tenen... Pues això, si vols aconseguir una cosa, vinga, endavant, agafa-la i ja està. Vols un pis, l'ocupes i punto. Ja està.
S'acabó.
És el que hi
ha. Vols anar... Vols tenir diners? Spain. Perquè has d'anar al banc, robes i s'acabà.
Ja està, Spain és així.
Si vols... que t'agrada aquesta samarreta, la robes i ja està.
A mi m'ha fet molta gràcia aquell... Saps aquell Robin Hood dels bancs? Que fa molts anys, quan va començar... Va explotar la bombolla immobiliària. Bueno, doncs això, hi havia molta gent desesperada perquè se li van quedar els diners, allò hi havia allò també de les preferents, i bueno, tota una sèrie de coses molt honrades, molt maques, i que, clar, les autoritats no sé si s'hi van posar molt en tota aquesta història. Total, que va venir un Robin Hood que es va dedicar a utilitzar el seu, suposo que era algun treballador acomiadat d'algun banc, que va utilitzar la seva experiència i les seves, els seus coneixements per xurrimangar diners als bancs i entregar-los a la gent que els havien estafat a través de les preferents. I va acumular un, una quantitat molt important i això sí, el van detenir i van emplear totes les forces agudes i per haver per jutjar-lo, condemnar-lo, castigar-lo, exemplaritzar-lo. Bueno, pues sempre sortien en tertúlies que esto no puede ser, que claro, que no, que no. Clar, si s'hagués utilitzat la mateixa vehemència amb tots els presidents de bancs, presidentes que van jugar amb el joc piramidal a arruïnar les famílies d'aquest país, després utilitzar diners públics per salvar-se el cul ells i a sobre, entremig de tot plegat, pujar-se el sou un 120%, no sé si, si hagués quedat algun, algun en llibertat. Però, com sempre en aquest país, ens vam centrar totes les nostres forces del bé democràtic d'Espanya a castigar el Robin Hood, que va intentar, doncs, jugar... És a dir, pagar la mateixa moneda que pagaven els bancs. Perquè, a més, ell ho declarava en les entrevistes que li feien. Bueno, és que l'únic que he fet és simplement fer les trampes que fan ells. I ja està. I falsificar la informació que falsifiquen ells. I d'això va la cosa. I ell, a través de, sense fer mal a ningú, això sí, li robava els bancs i li donava als pobres. Que dius que això no pot ser? I tant que no pot ser. Però és com els arbitratges i com els bars i com tantes i tantes coses. Si en un partit de futbol que juga el Madrid i el Barça estàs tota l'estona revisant totes les jugades que passen a l'àrea del Barça al mil·límetre i repetides 30 vegades, és molt possible que trobis no un, no, dos o tres o quatre penals. Segur que sí. I existeixen? Sí. Són penal? Sí. Però si haguessis dedicat aquestes mateixes forces a revisar totes les jugades que es produïen a l'àrea del Madrid, és possible que també haguessis trobat 3 o 4 penals. Eren penals, sí, però com que no els has revisat, doncs aquí dia passa llampeny. Doncs aquest és el secret de tot plegat. És penalti, lo del Barça. Clar que és penalti, lo del Barça, si tu estàs revisant 30 vegades totes les jugades que es fan al Barça, perquè això va sortir cada 3 minuts, al final t'ho troben. És com la típica imatge del policia que para, et para el cotxe i et té com una mica ja de l'ull posat i dius, d'aquí llepo. Tot i tenir el cotxe en correctes condicions i sense haver fet en aparença qualsevol cap delicte, tu saps que d'allà no surt sense una multa. Perquè et revisaran hasta, si l'intermitent està una mica brut i, per tant, no té la visibilitat correcta. O si té una esquerda en no sé quin llum de posició, perquè d'allà te la fotran. Segur, amb una multa. Doncs això és el que passa en aquest país, que mires molt cap a uns senyors i després mires molt poc cap als altres. Esteu escoltant El que faltava, refregit.